Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i gairebé 7 minuts. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
L'últim dia que ens veiem.
Sí, senyor. L'últim dia de la temporada. Dilluns que ve és festiu.
Exacte, dilluns que ve Sant Joan. Agraïm molt a Sant Joan que sigui festiu dilluns.
A mi em sap greu,
A
mi em sap greu.
No sabem si té res a veure Sant Joan en això, però en tot cas li hem d'agrair a algú. I a partir del juliol la Carme Reverte que farà aquest programa. Per tant, és l'últim dia que ens veiem.
Bueno.
Em trobaràs a faltar, Lluís.
T'enyoraré.
Em trobaràs a faltar.
Ha sigut un plaer. La veritat és que m'ho he passat molt bé aquest any aquí amb tu.
Doncs vinga, escolta, els nostres oients, que al final és l'important, els que ven, els col·laboradors, no jo, et podran seguir escoltant durant el juliol, però encara no sabem com,
ho acabem de veure.
Ho acabem de definir. Escolta, avui ens vols parlar de...
Sí, de sarsuela.
D'una música que alhora és un plat, no?
Alhora és un plat, sí. Però parlem de la música avui, eh?
Val, avui no parlem d'un dels plats més elaborats de la gastronomia.
No farem gastronomia, no. A veure, com molts dels oients ja saben, jo sóc un gran defensor del gènere de la sarsuela i avui, aquesta temporada, no hem tocat aquest tema i m'agradaria tocar-lo, m'agradaria una mica fer un repàs una mica històric de què és la sarsuela i en quin estat es troba una mica de paupèrrim actualment, no?
Però és un gènere molt espanyol, hispànic, diguem-ne, no?
No.
No?
Mira, ja veuràs, ara ho explicarem. Sí i no.
Ah, sí, no, eh? Val.
Ara,
m'havies deixat molt malament amb la meva resposta.
Però no, perdona, no, tens raó, però hi ha matisos importants. Mira, d'entrada, què és la sarsuela? No? La sarsuela és un gènere musical, com a sarsuela, és veritat, desenvolupat a Espanya, es caracteritza principalment perquè combina parts cantades i parts parlades, principalment està en llengua castellana, però hi ha una extensíssima producció en llengua catalana, també n'hi ha en basc i en gallec, i fora de la península Ibèrica n'hi ha especialment una gran tradició a Cuba i a les Filipines, curiosament, suposo que per la influència espanyola, però és a Filipines la sarsuela és en tagal, que és l'idioma d'allà. Bueno, de fet, a les Filipines hi ha 170 idiomes, però el principal és el tagal.
Serà
no?
difícil d'entendre. Serà...
No, però i a Cuba hi ha una grandíssima tradició. Hi ha un gran compositor mort l'any 1970, Gonzalo Roig, el cognom d'indubtable procedència,
sí.
que és un gran compositor de sarsueles i hi ha una gran tradició allà. Escoltarem ara un fragment d'una sarsuela molt famosa, que es va estrenar l'any 1791 i es va sentir per primera vegada al Liceu de Barcelona l'any 1925. Ja avanço que no és ni en català ni en castellà.
És un castellà del nord, no?
De molt al nord.
És molt al nord i...
És alemany.
És alemany.
Aquí ara ve perquè això quan t'he dit que sí i que no la sarsuela és espanyola, el gènere conegut com a sarsuela pròpiament sí que és un gènere pròpiament espanyol, però la sarsuela en realitat és l'opereta. L'opereta és un gènere que el trobem arreu d'Europa i fins i tot a Sud-amèrica, i és aquest gènere que combina parts parlades i
aquest tros és conegut, ara que el sento de fons.
Això que estem sentint ara, això... Ara potser algun oient se sorprendrà. Això és la flauta màgica de Mozart.
És una sarsuela a l'Alemanya, diguem-ne.
És un singspiel. En realitat, la flauta màgica no és una òpera, és un singspiel, que és l'equivalent alemany a la sarsuela. O l'opereta francesa, és l'equivalent.
Per tant, quan parlem de sarsuela, parlem d'opereta feta a Espanya opereta, o a l'influència.
Sí, opereta d'influència espanyola. Però, en realitat, és un subgènere d'un gènere més gran, que és l'opereta, que el trobem arreu. L'opereta...
I escolta, ara et faig una pregunta una mica difícil, però què diferencia la sarsuela del singspiel aquest alemany?
Aquí està la mare dels ous.
Per què se li canvia el nom més enllà de l'idioma?
No, perquè l'opereta sempre ha sigut l'expressió lírica de les classes populars. Llavors, d'alguna manera, a cada lloc agafa la idiosincràsia del lloc i agafa una mica les característiques pròpies del lloc. I a cada lloc té el seu nom. Però el gènere És el mateix. La gran diferència principalment és la llengua, és l'idioma amb el que es parla, i com veurem també, és també el tractament que se li ha donat. A ningú se li escapa, per exemple, si jo dic, per exemple, jo què sé, gigantes i cabezudos, doncs fora d'aquí poca gent sabrà de què estic parlant. En canvi, si dic la viu d'Alegre, per exemple, això ja és, o el ratpenat, no?, Fledermaus, Johann Strauss, això es coneix. I per què? Doncs perquè els austríacs, l'opereta austríaca, doncs s'ha promocionat i els austríacs l'han cuidat. En canvi, la sarsuela no. I aquesta és una altra de les grans diferències. Però tècnicament, l'única gran diferència és l'idioma i, evidentment, doncs, l'estil que agafa a cada lloc. I quan dic cuidat, vull dir, per exemple, doncs, que s'han fet produccions, que s'han fet, s'han renovat partitures, per exemple, que és una cosa que aquí ara s'ha començat a fer, però fins ara no es feia. Se li ha donat una promoció i se l'ha exportat i se l'ha donat a conèixer, i aquesta és potser una de les grandíssimes diferències. L'origen de la sarsuela es troba, és antic, bueno, com tota l'opereta, estem al segle XVII, als voltants de 1650, i en unes funcions lírico-teatrals que es desenvolupaven en un pavelló de cacera que Felip IV s'havia fet construir molt a prop de Madrid.
Això és una cosa que no podríem fer-ho jo,
No, però
hi ha reis que sí.
Hi havia reis que sí.
Hi havia reis que sí que els
hi... I aquest pavelló encara existeix,
Encara hi
perquè
és.
Perquè aquest pavelló després va ser un palauet, després va ser un palau, i aquest pavelló s'havia construït en un camp d'esbarzers, zarzes en castellà. D'aquí que aquest pavelló, palauet, palau, adoptés el nom de Pavellón de la Zarzuela, més endavant, Palacio de la Zarzuela. Això és un edifici que encara dura.
Sí, encara sí que dura. Sí, encara els
dura.
I ha anat
creixent.
Sí. Haurem de provar-ho, això, veure si es construïm un pavelló de cacera en algun lloc i veure si...
D'aquí ve també el nom de Zarzuela, perquè a l'anomenar-se el lloc la Zarzuela, les obres aquestes, els músics que hi anaven, d'alguna manera deien, pues hoy tengo Zarzuela, com jo podria dir ara, jo avui tinc no sé, Teatre Auditori, avui tinc Palau, no? Llavors, per extensió, per eponímia, que es diu, doncs al final la cosa ha acabat agafant el nom del lloc. En aquesta època, doncs, les obres que s'interpretaven, moltes eren només teatrals, però també les lírico-teatrals, doncs, amb llibrets de Calderón de la Barca, Calderón de la Barca, Lope de Vega... Sí, i compositors que no ens sonaran gaire, que són José de Niebra o Antonio de Literes o Antonio Rodríguez de Ita. N'hi havia un que era Vicent Martí Soler, valencià, que aquest, a més, va fer fortuna a Viena, i era fins i tot admirat per Mozart. Sentirem ara un fragment d'una sarsuela barroca que es diu Salir a l'amor del mundo. És un fragment, una àrea que es diu Ay que me abrazo, que és de Sebastián Durón amb text de Calderón de la Barca.
Ay que me abrazo de amor en la llama, dulce violencia que tierna regala. Ay que me abrazo de amor en la llama, dulce violencia que tierna regala.
Se'm fa estrany d'entendre la lletra.
Sí,
com que
sí, perquè...
portant, sempre ens portes en alemany, en italià i aquestes coses, la primera vegada que ho entenc.
Una mica és com si estiguéssim sentint un salvant distàncies, una ària de Vivaldi, per exemple, perquè seria més o menys de la mateixa època, però que l'estem entenent.
Sí, sí.
Llavors és una mica sorprenent.
Que em sap greu, no entendre les altres.
No, però pensa que això és una cosa que ens passa a nosaltres. Però, per exemple, els italians, quan van a veure l'òpera, ho entenen.
Clar.
Per exemple, i els alemanys, quan van a veure l'òpera alemanya, també l'entenen.
És
una cosa que no sé si us heu plantejat mai, però, clar, a segons quins països, quan van a veure certs espectacles que per nosaltres ens són lingüísticament estranys, per ells és la seva llengua. I, clar, és una altra percepció la que tenen, no? Com ara t'ha passat a tu, sentint això, dius, ai, em sorprèn, perquè ja no és només la música, ja és... Estàs tenint una concepció total, no?, del que estàs passant.
No, perquè al final entenc que això és com quan vas a veure una pel·lícula no tan subtitulada, sobretot si més o menys entens l'anglès, però si vas a veure una pel·lícula sueca subtitulada o entens el que diuen, canvia totalment home, esclar, la percepció que home, tens.
No, del tot, no, és un altre món.
Encara que et sobretitulin l'òpera.
Encara que estigui sobretitulada, les inflexions de la llengua, quan realment s'aprecien, la poesia de la llengua, quan realment s'aprecien, és quan es domina la llengua. No? Mm. Però bé, estàvem ara, com et deia, aquesta sarsuela que estàvem sentint ara és del 1696, en aquesta època...
Fa 4 dies, això.
Sí. Però, bueno, tot aquest... És una època molt fructífera, eh? Recordes quan parlàvem de les dones compositores? També estàvem més o menys per aquesta època i hi havia molt de caliu, molt de caliu cultural en aquella època. Bé, tota aquesta sarsuela barroca es va anar desenvolupant, però a finals del segle XVIII, coincidint amb la Revolució Francesa, 1790 i tants, tot això va començar a caure en declivi. No la sarsuela pròpiament, sinó la cultura en general a Europa va caure en declivi. Per què? Culpa de la Revolució Francesa? En part sí, perquè què va passar? Que els reialmes al voltant, i Espanya era un d'ells, al voltant de França, aquella època estaven més preocupats en contrarrestar les idees humanistes i revolucionàries de la Revolució Francesa que no pas en gestionar la cultura del seu propi país. Amb la qual és una època on culturalment no és que no hi hagués cultura, però bé, estava una mica tot deixat de la mà de Déu i no és una època realment brillant culturalment parlant, precisament per aquest fet, no? Seria a partir de mitjans del segle XIX ja quan renaixeria una mica la sarsuela ja tal com la coneixem ara, que seria amb aquesta sarsuela. Això ja sona diferent, eh?
Sí.
Ja sona diferent.
Sí, totalment.
Això ja és més romàntic. Això és El Barbero de Lavapiés, una obra de Francisco Asenjo Barbieri, amb llibret de... Ara t'ho diré, eh? T'ho volia de memòria, però no me'n recordo.
Et podria ajudar, però...
Sí, no, perdona, sí. És de Luis Mariano de Larra, que era fill de Mariano José de Larra, Larra aquell del Vuelva este mañana,
aquell
escriptor... tan romàntic que als 28 anys va agafar una pistola i es va engegar un tret al cap, perquè era la manera més romàntica
de morir a l'època. Els agradava molt, això.
A l'època això es portava. I
soc poc romàntic, jo, en aquest
sentit. Sí, jo en aquest també. Llavors aquí, Luis Mariano de Larra, que era el fill de Mariano José de Larra, és el llibretista d'aquesta sarsuela. És una sarsuela molt, molt potent, que agafa la forma, recordes que quan parlem de forma, parlem en música, parlem d'estructura. Ara tu ja... Ja estàs avançat en els temes musicals,
sí, ara sóc un expert.
Després d'aquest any amb mi ja... I llavors, la forma que agafa és una mica la forma de l'òpera italiana d'aquell moment, sobretot molt inspirat en l'Elisir d'Amore, com pots veure. Mira, escolta un moment, si ho pots apujar una mica, sisplau. Pues això és el principi, i comença de manera molt brillant amb el cor, que sempre el cor en les sarsueles i en les òperes és el poble, i s'hi van afegint personatges, és una mica una forma coral de començar l'obra. Com passava amb l'Elisir d'Amore, una obra en aquell moment molt famosa i molt, que va tenir molt d'èxit i que va marcar pauta. Amb això, important veure que els compositors, malgrat no hi havia internet, malgrat no hi havia telèfon, malgrat les comunicacions eren com eren, els compositors estaven a l'ordre del dia en quant a les tendències i les coses que es feien en altres països. I això és molt interessant de veure. Vull dir, ens pensem que ara som els reis del mambo en la comunicació i bueno, en altres èpoques on era molt més difícil, la gent coneixia, es coneixien les coses. És més, Barbieri, que havia fet un recull de música popular espanyola molt famosa a l'època, no només a Espanya, sinó a l'estranger, Verdi li va demanar si li podia enviar uns temes per incloure-los a la seva obra en La força del destino, que és una sarsuela, una òpera de Verdi basada en l'obra del duque de Rivas, Don Álvaro, La força del destino, i passa a Sevilla. Llavors ell volia introduir uns temes espanyols, de música espanyola, i li va demanar a Barbieri que li enviés. Barbieri li va respondre que el convidava a casa seva per conèixer la música espanyola de primera mà. Malauradament aquesta trobada no va tenir lloc, però exemplifica una mica aquesta fama aquesta comunicació que hi havia entre extrafronteres, no? entre, entre els compositors.
Sense whatsapps, eh?
Sense whatsapps, i que també hi era, evidentment, en tot l'art, eh? L'art no és mai una cosa esporàdica i única d'un lloc, sinó que s'alimenta i es retroalimenta de les influències del voltant, no? D'aquí, d'aquesta sarsuela, hi ha una famosa frase, no?, que és com s'acaba l'obra, perquè aquesta sarsuela parla de la corrupció política, curiós, no?, una cosa que és ciència-ficció.
No, no ha passat mai.
Crisi econòmica, també no sabem de què va.
Tampoc ha passat mai.
I llavors parla de les corrupteles i de les ànsies de poder dels polítics del moment, també és una cosa del passat, això, eh? I llavors, al final de tot, quan han fet caure el primer ministre, que és Esquilache, que li tenen bastanta tírria,
el motín
d'Esquilache, d'aquí ve, doncs quan l'han fet caure, doncs puja el conde de Florida Blanca, que és el nou primer ministre.
Que macos que són els noms, eh?
Bueno, eren noms de la noblesa, no? Llavors ve una noia i diu, ara estem tots salvats, perquè ara ja han canviat el primer ministre i amb aquest que tindrem ara, amb el conde de Florida Blanca, el país anirà molt bé i tots estarem molt feliços. I el Barberillo, que és el protagonista, que és un home que no ha anat a escola, amb prou feina sap llegir i escriure, però sap molt de la vida, fa la següent reflexió, li diu, ai senyora, que il·lusió pensar que porque ha cambiado el secretario de Estado será feliz la nación. Digo, aunque suban a millares a enmendar pasados hierros, siempre son los mismos perros con diferentes collares. Bueno, ahí lo dejo, eh?
Sí, no, és bastant aplicable, això, eh? Sí. És el que té de bo.
Però no, jo no voldria, ara que
no
ningú
voldria
se sentís...
assenyalar mai a ningú,
no, no, no,
eh?
Jo no, ho deixo anar, no. I ja està. A partir d'aquí, doncs, és quan la sarsuela ja agafa la volada i agafa la forma que la qual la coneixem, eh? A partir d'aquí es cultiven els grans compositors, Arrieta, amb Marina, que primer va ser una sarsuela, després va ser una òpera. És la primera gran òpera espanyola, curiosament, a més...
Es podia convertir en òpera després d'una sarsuela. Què canvia d'una sarsuela a una òpera?
Bueno, se li treuen els diàlegs, se li afegeix música, perquè, evidentment, al treure els diàlegs falten els enllaços argumentals, i aquests enllaços argumentals van musicats. En el cas de Marina es va canviar una mica l'estructura, i això va ser per un encàrrec curiós. Un baríton li va encarregar a Rieta si podia convertir la sarsuela en òpera, que ell ho pagava. Arrieta ho va fer, però clar, a més li va posar una condició, i aquesta és molt curiosa, molt poca gent ho sap. Marina és la gran sarsuela espanyola, la gran òpera espanyola, bueno, primer sarsuela, després òpera. Coexisteixen les dues versions, eh? Es pot fer una o l'altra. Però la versió d'òpera es va estrenar en italià, perquè el baríton que ho va encarregar i que ho pagava era italià. Li va encarregar això, i aquesta, la primera versió de la òpera Marina com a òpera és en italià. Aquí també tenim a Chapí, amb el Ricky Rabiot, la Revoltosa. Per cert, també lliga el Ricky Rabiot, un títol molt curiós. Tu no saps per què va rabiar el rei?
No.
El Ricky Rabiot és un rei que viu en un reialme imaginari envoltat d'uns assessors i consellers, que i ell sempre els hi pregunta i demana a tots aquests assessors el seu país com és, com està, com viu la gent, si la gent viu bé, si estan contents, si són feliços. I ell sempre l'enganya, li diuen, sí, majestat, no pateixi, el seu país, la gent està molt content, està tothom molt content i tothom viu molt bé i tal, i és mentida, no? Llavors el rei ja un dia se li posa la mosca darrere l'orella ja, i pensa aquí, aquests m'estan aixecant la camisa. Es vesteix de civil i s'escapa del palau i se'n va a voltar pel seu país a veure què passa. I evidentment se n'adona, doncs, que tota aquesta colla de paràsits que tenia al voltant l'han estat enganyant, i agafa una emprenyada monumental. D'aquí el títol del rei que rabió. L'enrabiada és contra els seus... És amb els seus assessors.
També ho podríem, també ho podríem
aplicar,
extrapolar.
Sí, es podria extrapolar fàcilment. Tenim a Breton, Fernández Caballero, Amadeu Vives, cofundador del Orfeo Català, que curiosament va haver de migrar a Madrid perquè se li reconegués la seva baula musical, que és molta i molt ben merescuda. Pablo Luna, Usandizaga, Alonso, Guerrero, Souto Llobert, tots aquests. I arribem als dos últims grans compositors de sarsuela, que són Moreno Torroba i Pablo Sorozábal, de qui sentirem ara un fragment de La taverna del Puerto al final del primer acte.
Oh,
Això era al final de l'acte, quan les dones van...
He sentit unes paraules molt gruixudes,
sí,
allà.
Sí, i són molt en sèrio, eh? La Tabernera del Puerto es pren de vegades com una sarsuela còmica, i de còmica no en té res. Una sarsuela que parla de maltracte de gènere, tràfic de drogues i baixos fons.
Tampoc passa això,
tampoc,
ara.
És una cosa
ara
del,
tampoc passa.
És una cosa del passat, tot això. I a més, d'una manera molt, molt dura i molt cruel. El que passa que això també lliga amb una altra cosa que jo volia explicar, que és que el franquisme li va fer un flac favor a la sarsuela, no? Perquè, aparentment, la sarsuela, el franquisme la va protegir, però és mentida. El franquisme el que va fer és que la va triturar, la va passar pel... Deixem que ho digui vulgarment, la va passar pel minipímer, saps? La va desproveir de qualsevol tendència que pogués ser incòmoda al règim. La sarsuela és un gènere que de per si porta implícit una fortíssima reivindicació social en moltes vegades. Jo m'atreviria a dir que el 80% de les sarsueles són de caire reivindicatiu social, no? I n'hi ha algunes que ara posarem un exemple, que ja ho veuràs claríssim. I el que va fer el franquisme és despullar-la de tot això, frivolitzar els temes, passar-li les tisores a base de bé a tot arreu on incomodava i convertir-lo en un gènere purament folclòric, una mica com va fer amb el flamenco. El que passa que el flamenco ha sabut superar aquest greu atac. La sarsuela, de moment, encara no.
Però... Ara és que m'estava mirant aquí el guió i, escolta, això de la sessió golfa va néixer amb, el,
sí,
amb la sarsuela.
Sí, ara bé, no exactament amb la sarsuela, eh? Però sí. El saps que la sarsuela s'anomena el género chico. I s'ha d'aclarir que tot el género chico és sarsuela, però no tota la sarsuela és género chico. Per què? Ara ho veuràs. Al segle XIX, les funcions de teatre i d'òpera eren molt llargues i, a més, eren cares, eh? Valien molts diners. Durant el regnat d'Isabel II hi va haver una forta crisi econòmica i va haver una gran davallada del públic als teatres. En tot, eh? En òpera, en sarsuela i en teatre. Amb la qual hi va haver un ministre, que no recordo el nom, que es va idear un estratagema que va funcionar molt bé, que és que va ser quan va néixer el que en van dir el teatre a hores. És a dir, es va començar a conrear un tipus de teatre que era un teatre d'obres curtes, amb pocs personatges, amb produccions que no requerien grans decorats i grans posades en escena, ni grans vestuaris, ni molta gent, i això permetia als teatres, fins i tot modestos, programar obres interessants pel públic i que alhora es podien programar diverses sessions al dia, perquè eren més curtes, amb la qual es podia rentabilitzar molt més ràpid la producció.
I es baixaven els preus,
també. Es baixaven els preus. Ara no sé l'equivalent en euros, però per tenir una idea, una entrada en aquell moment en un espectacle estava al voltant dels 14-15 rals i a partir d'aquest moment va passar a entre 1 i 3 rals. Eh? Un important...
Home, la retallada és...
I això va permetre que molta gent accedís, pogués tornar a accedir a la cultura i als teatres. I d'aquí que a l'última sessió, per això que dèiem de la sessió golfa, perdó, d'aquí neix també això del género chico, eh? Perquè el corresponent del teatre aquest que diem a hores passat a la sarsuela són aquests sainets, aquestes obres curtes de menys d'una hora de durada, amb pocs personatges, normalment no hi ha cor, en el qual s'explica una història curta que dura el mateix que dura l'obra. Si l'obra dura 45 minuts, s'explica una història que dura 45 minuts, no una història que comença avui o que comença fa 10 anys i acaba avui, no, sinó que té aquesta cronologia. I això és realment el que és el género chico, aquest tipus d'obres. Per això dèiem que tot el género chico és sarsuela, però no tota la sarsuela és género chico. I la sessió golfa, com dèiem, va néixer aquí aquesta manera d'anomenar-ho, perquè en l'última sessió, que es feia a altes hores de la matinada, el públic que hi assistia, segons una crònica de l'època, deia, eren sessions en horari nocturn sempre poblades de noctàmbuls, vividors i tramposos a l'altura dels propis personatges de les obres que es representaven.
Que potser diguem-ne, a la pati de butaques hi havia més espectacle.
Més espectacle a la pati de butaques que dalt.
Que dalt.
D'aquí l'apel·latiu de golfo, pel tipus de públic, no per l'hora que començava la... Bé, evidentment era la sessió que començava tard, però la sessió golfa es refereix al tipus de públic. Bé, m'agradaria, hi ha molta matèria aquí, però no tenim gaire més temps, m'agradaria posar un exemple ara d'una obra perquè entenguem això que dèiem de la potència reivindicativa de la sarsuela, que és de Gigantes i Cabezudos. Serà el track 8, però ja t'aviso. Aquesta sarsuela, que moltes vegades es frivolitza, és una obra que es va estrenar a l'any 1898. És una obra que parla de la Guerra de Cuba, critica la Guerra de Cuba, i es va estrenar en plena Guerra de Cuba. Lo qual
amb això ja havies de tenir...
era un torpedo a la línia de flotació del govern d'aquell moment. A més, escrit per un compositor molt respectat a l'època, que evidentment d'una qualitat inqüestionable, i que, a més, va fer una obra en la qual, en el primer acte, només surt, tret de tres personatges que són un carnisser i un guàrdia civil i un militar, la resta són tot dones, és només dones. Per què? Perquè en aquell moment els homes estaven a la guerra. I llavors hi ha un número molt bonic, molt reivindicatiu, que és el famós número de Si les mujeres mandasen, que moltes vegades s'han frivolitzat, si no recordo malament, fins i tot Los Hermanos Calatrava a la seva època van fer una paròdia d'aquest número, parodiant aquesta situació, quan en realitat és tot el contrari. És un moment on les dones diuen, si nosaltres manéssim, el món seria molt més bonic, i seria d'aquesta manera, d'aquesta altra tal, i no hi hauria odi, no hi hauria guerres, no passaria totes aquestes desgràcies que hi ha. I ho explica d'una manera molt bonica, que a més, com que durant aquest any hem anat analitzant una mica la música, ara això ho anirem sentint, i jo us explicaré a sobre els detalls musicals que Fernández Caballero ha fet. Dura 2 minuts, amb això jo crec que acabarem, oi?
Sí,
serà amb el que podrem acabar. Doncs mira, si ens pots posar, sisplau, el track número 8. Com podeu sentir, és una gravació en directe.
Com ha de ser.
Però la qualitat tècnica de la gravació està gravat d'una manera una mica precària, però penso que, com sempre diem, les gravacions en directe té la força que té el directe. Aquí la protagonista dirà, si les mujeres mandasen en vez de mandar los hombres, i ho diu amb un ritme de jota que li dona un aire més potent i més dur. Això és una jota. I ara quan explico lo bonic que seria el món si les dones manessin, aquesta jota es converteix en un vals. Mira, 1, 2, 3, 1, 2, i és un vals. Serien balses de aceite los pueblos y las naciones. I ara quan torna a dir si les mujeres mandasen, la reivindicació torna a ser una jota. I 1, 2, 3, punt, ja està, balset. No hi ha nunca guerres odioses. Espera, aquí ara ella és quan entra un dels personatges masculins, que és l'alguacil, i ara totes les dones, la mateixa reivindicació, ja veuràs, amb tota la potència de la jota. Si les mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres. Un, dos, tres, va ser. Això. Jo trobo deliciós. Fernández Caballero sempre ha sigut un dels meus compositors preferits i no és perquè sí.
Doncs bé, amb això almenys ens quedem amb la tranquil·litat que Sant Cugat sí que manden les mujeres,
sí,
en aquest cas. Tornem a repetir amb una alcaldessa. Per tant, esperem que sigui una balsa d'aceite també aquest mandat. Moltíssimes gràcies, Lluís, per aquesta temporada.
A tots vosaltres.
Ens retrobem de ben segur en una altra ocasió, si més no. Aquí sempre tindrà les portes obertes.
Moltes gràcies. Sempre m'he sentit com a casa.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.